Benvinguts de nou en el cicle, a l'inici del cicle de conferències que anualment organitza el Patronat Call de Girona juntament amb la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona. Estem molt contents d'aquest vespre perquè tenim amb nosaltres el doctor Ferri Cabres, que ha pogut venir a la presentació d'aquesta primera conferència, d'aquest primer cicle, i personalment estic molt contenta de tenir-lo. Quan vàrem començar a pensar a què podíem dedicar el cicle d'aquest any amb el doctor Ferri Cabres, vàrem dir que realment aquest any era l'ocasió de fer allò que ja feia anys que volíem fer, que era tractar la relació extensa i prolífica entre la música i el judaisme en tots els temps, en totes les èpoques i en tots els sistemes i formats, pràcticament. Però, de fet, el cicle ens donava per 5 conferències i, per tant, vàrem escollir els temes en funció doncs, de poder fer un busqueig genèric sobre aquesta relació entre música i judaisme. I per començar, per iniciar aquest cicle, qui millor que fer-ho que amb la presència del doctor Manuel Forcano, que ens parlarà precisament de la música adreçada, pensada, escrita, formulada per una ciutat molt concreta, molt important i fonamental per la història del judaisme i de la nostra cultura occidental, que és la ciutat de Jerusalem. El doctor Manuel Forcano no necessita massa presentació, és un molt bon amic de la casa, és escriptor, hebraista i actualment, des de fa poquet, és director general de la Fundació de Música Antiga de Jordi Savall, ha estat fins fa molt poc també vicepresident del CONCA i ha estat també professor i doctor en Filologia Semítica a la Universitat de Barcelona. Vàrem decidir de fer aquest cicle de conferències i ara ja me'n vaig al tema que ens explicarà Manuel Forcano, sobre entorn a la producció musical de Jordi Savall, Jerusalem, la vila de les dues paus. I dic que me'n vaig a aquest tema perquè hem enllevat les paraules de la presentació que fa Ariadna Rothschild, que sembla, a mi em sembla que se'ns diuen molt a la nostra voluntat en el moment de fer, de formular aquest cicle de conferències. Ariadna Rothschild diu que la música juga un paper fonamental en la difusió del mestissatge cultural i la seva riquesa representa una força extraordinària per aprofundir el coneixement i l'intercanvi. Realment aquesta és la voluntat en el moment de formular aquest cicle i en paraules també del catàleg del llibre magnífic de Jerusalem del mestre Jordi Savall, podríem dir que la música ens permet projectar una mirada plena d'emoció i de llum sobre les llegendes, les creences i els esdeveniments que representen un concentrat fabulós de vida, de cultura i d'espiritualitat en simbiosi amb tot allò que passa al món. Els deixo ja amb Manuel Forcano, que ens explicarà, que ens formularà aquesta conferència entorn de Jerusalem, una història musical. Moltes gràcies, Manuel.
Gràcies, Sílvia. Molt bona tarda a tothom. Com molt bé ha dit la Sílvia al presentar, aquesta conferència està fonamentada amb el treball del llibre disc del mestre Savall, que diu Jerusalem, la ciutat de les dues paus. El mestre Savall ho va voler concentrar en un doble CD, 3.000 anys d'història, i per tant la banda musical de la història de la ciutat com Jerusalem. Això era una empresa relativament difícil de fer, perquè cada CD només té 78 minuts màxim de música i les peces antigues acostumen a ser molt llargues, perquè a més la música oriental té una bona part d'improvisació i quan es reprodueix en temps moderns els músics orientals segueixen tocant, com sempre s'ha tocat a Orient, amb una bona part d'improvisació i les improvisacions mai se saben què duren. I per tant això era bastant difícil d'aconseguir. Però bé, es va fer el doble volum. Nosaltres avui a la conferència el que farem és repassar la història de Jerusalem de forma bastant ràpida, però ho anirem salpebrant naturalment amb les músiques que es van incloure en cadascuna de les seccions que es van mostren a dintre de la història de la ciutat. Naturalment, aquesta història ve compartimentada per els tres grans monoteïsmes que, en certa manera, han tingut Jerusalem com a epicentre, com a ull de l'huracà, de la seva pròpia, del seu propi moviment violent, del que han representat aquests monoteïsmes en la història nostra, sobretot, i del planeta en general. Els jueus és la ciutat capital, des de ben antic, des de, com diu la Bíblia, que representava la unió de les dues entitats polítiques que existien antigament a la terra d'Israel. El nord és el Realme d'Israel i el sud era el Realme de Judà. Jerusalem va representar una ciutat capital que unia aquestes dues entitats polítiques. És la ciutat de David, és el rei unificador, és el rei que situa en el temple de Jerusalem la famosa Arca de l'Aliança. I per tant que adreça aquest edifici emblemàtic que serà sempre quan està construït, doncs, objecte de veneració, i ara que no hi és, i en els segles que no hi ha sigut objecte de somni per part encara dels jueus del món. Pels cristians, naturalment, és la ciutat de la passió de Jesús, el lloc de la mort i de la resurrecció del que ells han considerat el seu salvador, el seu messies, i per tant, naturalment, una ciutat sagrada per ells. I pels musulmans, ho veurem també, és la ciutat del somni del profeta, on arriba aquell cavall alat que va portar el profeta fins a l'esplanada de l'antic temple de Jerusalem, on va ascendir al cel i la va convertir en la tercera ciutat santa de l'islam. Per tant, ja la tenim liada. Estan tots basant-se en el mateix tros de terra, en el mateix fragment de la ciutat, que és un lloc molt sagrat, que és la muntanya de Moriah, de la qual ara parlarem. Però, si en cas, comencem a parlar, en general, de per què aquesta ciutat. Mireu, la terra promesa, com diu la Bíblia que és un territori erm que no té recursos naturals, gairebé no té aigua, no té res. És un territori inhòspit, és un territori que no, en certa manera, va ser una promesa de Déu a Abraham, i podríem dir que li va fer un mal fatal, perquè li podria haver regalat un altre tros, molt més ric, molt més apte, molt més acollidor. Però li va donar un tros erm de terra, despoblat i sense recursos naturals ni aigua. I això, nosaltres ens sorprèn que en un lloc tan aixerraït, tan aixort, tan poc acollidor, sorgeixi una ciutat com la de Jerusalem, que serà al fi i al cap una ciutat desitjada i delejada per tothom, per aquells que hi vulguin anar en so de pau, que són els pelegrins, que hi pelegrinaran en nom de les seves pròpies religions i en nom de tots els exèrcits que han volgut conquerir-la per la força, que hi han passat tots. I diríem, naturalment, la major part de les guerres a vegades es fan per controlar territoris que donen certs rèdits econòmics. Aquí no, els rèdits eren sempre espirituals, abstractes, per tant, i per això mateix la història aquesta ens resulta tan peculiar. De fet, la terra d'Israel és un lloc de pas entre les dues grans potències de l'antiguitat de la zona, que és Egipte i Mesopotàmia, que són els llocs que tenen aigua. Tenen els rius, no depenen de les pluges, per tant no pateixen sequeres i per tant eren les potències econòmiques i militars de la zona. Palestina i Jerusalem en el seu centre, o no tant en el seu centre, és un lloc de pas. I si hem de pensar en el pas, nosaltres sabem que l'autopista va per la costa, no per Jerusalem. Llavors, de totes maneres, a nosaltres ens sorprèn que Jerusalem sigui la ciutat que és, amb el temple que és i ha representat el que ha arribat a representar, a ser una ciutat que queda al marge de la carretera, lluny de la carretera de pas. I això encara la fa més curiós. És una terra de pas la terra d'Israel? Sí. Entre les dues grans potències? Sí. Entre els pobles del Pròxim Orient? Sí. Però no per Jerusalem. No per Jerusalem. Has d'anar-hi expressament. Has de pujar-hi expressament. I està a més del desert de Judà. I per tant, tampoc invita a anar-hi. Però esdevindrà una capital, un santuari i una fortalesa. I hem de pensar sempre una cosa. A l'antiguitat, on hi ha un temple, hi ha un banc. Els temples a l'antiguitat són bancs. Els tresors, els diners de la gent es guarden en els temples. Com un temple més gran es fa, vol dir que més diners s'hi guarden. I per tant seran delejats aquells temples com més magnificents siguin. Perquè tindran, vol dir, en el dipòsit més fons. Jerusalem, tot i ser una ciutat al marge de la carretera, situada al mig del desert de Judà, sorprenentment tindrà un temple espectacular. Hi haurà allà molts forts. I això també la farà o la convertirà en un lloc de... Ho vestirem sempre d'elit
religiosa i espiritual, però en el fons molts exèrcits que hi passaran, i passaran senzillament per saquejar aquest poble. Una de les etimologies, no l'única, una de les etimologies de Jerusalem és la ciutat de les dues paus. Per això que el disc del mestre Savall porta aquest títol. En les llengües semítiques nosaltres tenim una declinació del dual, és a dir, tenim una paraula en singular, es diu tel que es diu, en plural, té la seva forma de plural, però les llengües semítiques tenen també el dual. Quan una cosa és doble o és un parell, té la terminació ain. Tots coneixen la paraula shalom, que vol dir pau, shalaim, vol dir dues paus. I ciutat, la ciutat de les dues paus. Quines paus són aquestes? Doncs la pau celestial i la pau terrenal. Perquè segons la tradició judaica, Jerusalem és la ciutat que reflecteix el que passa en un temple que s'emmiralla en el cel. És a dir, Jerusalem és un tros de mirall posat de cara al cel. Tot el que passa a Jerusalem passa també a la Jerusalem celestial, a l'altre món. I al revés, tot el que passa a l'altre món es reflecteix en la Jerusalem de la terra, de baix. Per tant, és una ciutat que deleja, que aspira, que funciona, que es construeix en funció del que passa tant en el cel com en la terra. I és una ciutat que deleja tenir sempre la pau espiritual, la pau celestial i la pau terrenal. Malauradament nosaltres, i ara ho veurem amb la història d'aquesta ciutat, ens comprovem que no ha tingut mai ni l'una ni l'altra. Ni l'una. Senyal que la divinitat també ha patit les seves convulsions. Jerusalem és una ciutat que apareix sempre en les descripcions i en els paisatges de la fi del món. Jerusalem és el lloc on s'esdevindrà el judici final que tanca definitivament el món i la vida que nosaltres coneixem ara, i un cop es dugui a terme tot els rituals que es donen a terme durant la fi del món i el judici final, aconseguirem, això sí, diuen, la pau celestial. De fet, la tradició judaica diu que el dia de la fi del món, el món farà un plec. Hem de pensar que antigament es pensava que la terra era plana. El món farà un plec i tots els nostres ossos, enterrats allà on siguin, rodolaran fins a la vall del Cedró, que és el riu que voreja la muralla est de Jerusalem. En allà ens aixecarem en la resurrecció dels cossos i farem cua per travessar un fil que penjarà de la muntanya de les Oliveres fins al pinacle del temple. Aquelles persones que hagin estat bones i hagin actuat bé durant la seva vida travessaran aquest fil fent equilibris sense problemes i entraran en el pinacle del temple, que ja serà el temple de les Jerusalem celestial. Els que hagin sigut dolents, no hagin actuat bé, no hagin complert els preceptes, cauran a la vall del Cedró, que és aquest rierol que en el fons és un dels rius de l'infern, del Sheol. Per tant, Jerusalem el tenim en el paisatge sempre de la fi del món. I Jerusalem apareix en totes aquelles músiques que parlen sempre d'aquest final de la humanitat, de la vida, de la història i de l'arribada del Messies. I l'escoltem a tot arreu. Les tres tradicions religioses importants i que tenen Jerusalem com a base, com a ull de l'huracà, elles mateixes tenen cants sempre on aspiren a arribar a Jerusalem tranquil·lament, el dia del judici final, i on s'espera, sobretot, aixecar-se, creuar el fil sense caure. Tant àrabs com jueus com cristians canten el judici final i Jerusalem hi apareix sempre esmentada. Sentirem. Que són els oracles sibil·lins. Els oracles sibil·lins és un antiquíssim text del segle III abans de Crist, on els jueus d'Alexandria escriuen, aprofitant aquesta figura mítica de les sibil·les, que són aquestes dones mèdiums que en el món clàssic parlaven, o Déu, els déus parlaven a través d'elles, amb missatges xifrats. Eren uns personatges molt venerats a l'antiga Grècia i el món clàssic les recull, en certa manera les fa seva, el cristianisme les farà seves també, per això el cant de la Sibil·la canta la vinguda del Messies, perquè eren dones profetesses que anunciaven segons quins prodigis i segons quins esdeveniments, escoltem nosaltres ara aquí Montserrat Figueres, que canta els oracles sibil·lins, uns fragments que al segle III abans de Crist els jueus fan que les sibil·les, o en aquest cas la sibil·la alexandrina, el Déu d'Israel parli a través d'ella i avisi de profecies sobre la fi del món en hebreu i en grec, amb els oracles sibil·lins. I naturalment, si tu a Jerusalem també explica, és com el cant de la sibil·la, explica què passarà el dia de la fi del món. Llavors són uns versets terribles, on les muntanyes s'aplanen, on els mars s'assequen, tota una sèrie de profecies apocalíptiques on el món s'acaba. I un cop s'acaba, de fet, la música mateix, que no és de l'època, perquè d'aquesta època nosaltres no tenim record musical, la música està agafada d'antigues melodies aramees que han quedat vives al Pròxim Orient en alguns cants religiosos encara de les esglésies siríaques, i s'ha adaptat aquestes antigues melodies amb la lletra dels oracles sibil·lins. Jerusalem és molt antiga, i quan comença ja hi era. Això què vol dir? Que la Bíblia, que és el primer document important que nosaltres tenim, que ens parla d'ella, ens parla d'una ciutat que no es funda, sinó que ja existeix. És una ciutat cananea que està aixecada sobre uns petits turons, dos dels quals són els més importants, que és la muntanya de Moriah i la muntanya de Sió. N'hi ha més de turons de Jerusalem, però els dos més importants són aquests. És una ciutat petita del desert de Judea que va ser escollida pel rei David, i ho veurem més endavant, com a capital, unió política de les dues entitats. Però és una ciutat, per tant, que no sabem quan neix, però que quan per primera vegada se l'esmenta ja existeix, ja hi era. Els primers textos històrics, no bíblics, perquè la Bíblia no és un llibre històric, és un llibre catequístic, per tant no podem fiar-nos històricament del que ens diu, però fora de la Bíblia els primers textos que de debò esmenten Jerusalem van encara molt més enrere del que podia ser la citació bíblica. Són textos d'execració del segle XIX i del segle XVIII abans de Crist a Egipte. Textos d'execració, què vol dir? Doncs que Jerusalem apareix per primera vegada en documents històrics en una llista negra de ciutats moroses que no paguen els impostos a Egipte. Per tant, la primera vegada que històricament nosaltres tenim notícia de la ciutat de Jerusalem és perquè està en una llista negra de morosos en la cort egípcia. Després apareix de nou al segle XIV a les famoses tauletes de Tel Amarna, a l'època del famós faraó Akhenató, que va dur a terme aquella reforma religiosa tan important, canviant el déu principal del panteó egipci, que no monoteista, no s'ha dit moltes vegades que Akhenató va portar el monoteisme a Egipte, no, al segle XIV no hi ha espai mental encara per una idea com aquesta, el monoteisme vindrà més tard. Apareix també esmentada amb el nom de Urssalim. Aquí s'ha dit l'altra, una de les altres etimologies de la ciutat podria ser la ciutat de Salim o Salem, que fora el nom d'un rei. La ciutat d'un rei anomenat Salem, que volia dir del Shalom, és a dir, la ciutat d'algú anomenat Pacífic, que no serà més que Salomó, després serà Salomó. Un dels turons de Jerusalem, el més important, és la muntanya de Moriah. Per què? Perquè dalt de la muntanya de Moriah hi ha una pedra on la Bíblia ens diu que la tradició, en el Gènesis s'explica, és en aquella pedra on Déu li diu a Abraham que porti el seu fill Isaac per ser sacrificat. És allà on Abraham el va sacrificar i l'àngel li para la mà perquè no el mati i substitueix el fill per un moltó. És aquesta pedra, per tant, un lloc epifànic, un lloc on s'ha manifestat la divinitat, i per tant és un lloc sagrat. És sobre aquesta pedra que s'aixecarà el temple dels jueus a Jerusalem, i que ho converteix aquest cim, aquesta roca dalt de tot, d'aquest petit turó, en lloc sagrat. És sobre aquest cim que David voldrà construir el famós temple quan ha decidit instal·lar la capital que unifica les dues entitats polítiques allà, però ell no ho farà. La Bíblia ens explica i ens diu que David no construirà el temple, sinó que ho farà el seu fill Salomó. Molt bé. Doncs és Salomó qui aixeca el famosíssim temple de Jerusalem sobre de la roca de Moriah. És aquest temple el que Nabucodonosor, el 586, destrueix, provocant el famós exili, la primera gran diàspora del poble d'Israel a Babilònia. David i Salomó, de fet, són reis que no tenim documentats històricament, només ens apareixen a la Bíblia i són personatges, per tant, bueno, no sabem si històrics, no ho sabem, no tenim documents. De fet, els seus noms no són reals. David i Salomó no són noms, són atributs. Nosaltres diem, per exemple, Felipe el Hermoso, o Carles el Primer el Gran, o quan parlem de reis, Felip IV el Vell, de França, que sí. David i Salomó són els atributs. El nom de debò d'ells no ens ha quedat. Ens ha quedat l'estimat de Déu, que és David, i el pacífic, que és Salomó. Però els noms de debò d'aquests reis no els tenim. La Bíblia no ens els ha donat. Ens ha donat només els atributs, amb el nom amb els quals s'hi referien. Per tant, no sabem qui són. De fet, no ho sabem. I per tant, no sabem tampoc el moment de donar-los una cronologia concreta. Es parla del segle X perquè és el moment en què, en un buit de poder al Pròxim Orient, el Reialme d'Israel s'expansiona una mica per la zona que actualment ocuparia avui l'estat d'Israel i una mica més de Síria. I per tant es diu, doncs, els reis importants que la Bíblia descriu com David i Salomó, doncs, podrien correspondre al segle X en aquell moment d'expansió territorial del poble d'Israel. Però, de fet, no ho sabem. Sigui el que sigui, des del segle X, el que sí que queda clar és que Nabucodonosor, i això sí que ho tenim en una tauleta, i per tant ho tenim històricament documentat, destrueix aquest temple. I el destrueix de passada. Per què? Perquè el que li interessa als babilonis és arribar a conquerir Egipte. Tots els que van a conquerir Egipte, que és el gran triomf d'una conquesta i d'un imperi, han de passar per Terra Santa, com si diguéssim, per Palestina, i destruir la mínima resistència. Bueno, hi ha un temple allà interessant, temple gros, un temple magnificent, almenys la Bíblia ens el descriu així, i sembla ser que Nabucodonosor passa l'escombra i destrueix aquest temple i s'endú la població a l'exili. L'exili no durarà molt, però serà molt decisiu. Són 70 anys, més o menys, a Babilònia, i l'edicte de Cir el Gran el 538 abans de Crist amb els perses, que els perses són els que desfan l'imperi de Babilònia, permeten als jueus tornar. No tots tornen, perquè els jueus estaven molt bé a les vores dels rius de Babilònia, com diu el Salm 137, que estaven plorant, però quan els van deixar tornar, no tots van voler tornar, perquè estaven, de fet, sortir d'un desert per anar amb un verger on tens aigua, plaret, palmeres, i els van regalar les terres per cultivar, doncs la majoria no van voler tornar. De totes maneres, escoltarem el Salm 137, que parla de l'exili i de la pena d'aquesta destrucció. És el famós Salm. És el famós Salm que diu que ploraven d'enyorança sota els salzes, les lires penjades, ploraven d'enyorança de Sió. És un salm escrit naturalment en aquesta època de l'exili, però que apareix com si a la Bíblia apareix com si l'hagués escrit el rei David. Impossible, si el rei David l'hem de situar al segle X, doncs no pot ser que el 586 o més endavant el tinguem cantant o escrivint aquesta poesia. Però bé, això són les coses de la Bíblia que atribueixen a personatges de prestigi, de la religió, l'autoria de peces i de textos bíblics que no poden ser. Això com s'ha fet? Com es pot cantar un salm? Doncs la Bíblia dona molts signes de cantilació, perquè els salms no són poesies per llegir, sinó per cantar. Aleshores, a l'hora de recuperar un salm i cantar-lo a la manera antiga, naturalment no es pot fer, i el que el mestre Savall va voler fer és recuperar la tradició més antiga de cantar els salms que van conservar els jueus al Marroc. I aquí hi ha un cantant israelià d'origen marroquí que canta segons la manera de cantar que teníem els salms les comunitats joves marroquines. tornen de l'exili, poquets van ser, però van voler tornar a aixecar el temple dels jueus sobre de la muntanya de Moria. Ho fan, la Bíblia mateixa ens diu que no tenien els mitjans, i el que va fer va ser aixecar un petit temple que, pobre, no arribava a la sola de sabata ni del que havia fet Salomó. Però almenys tornaven a tenir el temple, és l'anomenat segon temple dels jueus. Aquest temple pateix tota mena de vicissituds, sobretot després de la destrucció de l'imperi persa. Els perses van ser condescendents amb els jueus mentre paguessin els impostos i un cop els perses cauen derrotats pels grecs, pels grecs d'Alexandre Magne, l'imperi d'Alexandre Magne tampoc no dura gaire, es parteix de seguida després de la mort del gran Cabdill als 33 anys, que això ens ha de contar amb la mort de l'altre, als 33 anys. Aquest imperi enorme que construeix Alexandre Magne es parteix en diverses parts on els seus generals, els viadocs, s'erigiran com a reis i Palestina quedarà entre dues grans forces, com sempre, entre Mesopotàmia, Síria, una, els Selèucides i els Ptolomeus, Egipte. Els 200 anys després de la destrucció de l'imperi macedoni són els Ptolomeus d'Egipte els que governen el país i després passarà la pilota el 200 abans de Crist als Selèucides de Síria. Dominant els Selèucides de Síria hi haurà la famosa revolta dels Macabeus, perquè un dels reis Selèucides, Antíoc IV Teos Epifanès, un poll, un home enfollit, va prohibir de totes la pràctica dels costums de la religió judaica. I això va provocar una revolta interna, guerrillera, que és la famosa dels Macabeus, que va aconseguir la independència del país gràcies, sobretot, també a un recolzament per sota de la taula d'una potència a la Mediterrània que ja està fent forat i pressionant per tot arreu, que és Roma. Sense l'ajuda de Roma, els Macabeus no haguessin pogut aconseguir aquesta independència, la van aconseguir i, un cop aconseguida, el que fan els romans és ja esclafar la resta de països de la Mediterrània que encara no havien caigut sota la seva fèrula i entre ells també caurà la mateixa Palestina, que acabarà sota l'ocupació romana. De l'ocupació romana, però, el personatge més important de la història d'Israel d'aquell moment és el rei Herodes. I el rei Herodes és el que decideix. Perquè el rei Herodes el posen els romans a la força, perquè és el fill del sponsor de la invasió romana de Palestina. És Antipater, és un senyor que és molt ric, és un caravaner, és un beduí, que ha ajudat els romans a conquerir el país. I els romans premien aquesta ajuda col·locant el seu fill com a rei, casant-lo doncs, amb l'última princesa de la casa Esmonea o de la casa Macabea. Això farà que pugi al tron un rei no jueu, com a rei d'Israel. Això provocarà un divorci molt gran entre la població jueva i el seu rei i la classe militar que domina el país, que és els romans. I el rei Herodes, per saltar, per intentar congraciar-se amb el seu poble, entre cometes, proposa a la classe sacerdotal aixecar veritablement un temple tan magnificent com el de Salomó a sobre de la roca de la muntanya de Moria. La classe sacerdotal desconfia, no li ho permet de seguida i quan li ho permet li posa condicions. Li posa condicions de dir, construiràs el nou temple sense destruir l'antic. És a dir, s'ha de fer alhora. En vas desmantellant un i vas muntant l'altre, però en cap moment deixarà d'haver-hi temple, perquè la classe sacerdotal desconfia, té por que Herodes destrueixi el temple i, com a romanitzat que era, no el torni a aixecar. Per tant, Jerusalem, a partir de l'inici de la construcció del temple, és una ciutat que, i per això ens apareix també en els evangelis en aquest ambient, és una ciutat tota l'estona en obres, en obres, en obres, en obres, perquè s'està construint el nou temple d'Herodes. Ell aixecarà, veritablement, una meravella de temple. Refà tota la zona cultural, tota la zona de l'atri, de les muralles de la ciutat. Veritablement és el gran constructor de la Jerusalem romana i és aquest reialme el que és aquest temple el que farà famosa la ciutat de Jerusalem al segle I. Fixeu-vos amb la distribució de la ciutat en època romana, el més important el tenim el temple aquí, mirant sempre cap a l'est, com tots els temples semítics, cap a la sortida del sol. El temple està directament relacionat amb el Palau d'Herodes, que el tenim aquí, molt, molt lligat, sempre passa. La religió i l'estat, l'antigó i no tant l'antigó, van de recet. Aquí hi ha la Torre Antònia, que és la Comissaria General de Policia. Els romans tenen estat aquí el quartier general. I fixeu-vos que els barris de la ciutat estan amurallats. Això què vol dir? Una grandíssima conflictivitat social. Les classes socials estan separades per muralles. I això vol dir, doncs, mala època. El Raval el tenim aquí, un Raval, un barri de treballadors, molt gran, aquí a la piscina de Siloé. L'Evangeli ja diu que Jesús venia aquí a fer miracles, entre els humils. Fixeu-vos que Jerusalem, tot i que arqueològicament no està del tot demostrat, situen l'hipòdrom al costat del temple. Jerusalem és la primera ciutat del món antic que té tan a prop la zona més sagrada i la zona més profana. Penseu que quan surten els fidels del temple xocaven pel carrer amb els homes que sortien de veure els gladiadors o les carreres de cavalls. Uns surten purs del temple i topen amb els intrusos. Això provocava uns conflictes al carrer enormes. El barri ric el tenim aquí dalt, amb un anfiteatre fins i tot, un àgora aquí dalt de tot, és a dir, institucions pròpiament ja clàssiques, hel·lenístiques i romanes. Vull dir, la ciutat de Jerusalem ja en època d'Herodes és una ciutat romana. I la zona d'avituallament. Totes les ciutats antigues, totes les que podien, tenien sempre emmurallada una zona d'horts i de camps perquè en cas de setge poguessin autovestir-se durant els moments difícils. Fixeu-vos en aquesta muntanyeta d'aquí, que està dibuixada, això és el que la tradició cristiana diu que és el Gòlgota. I, per tant, el lloc de mort i enterrament de Jesús. Llavors nosaltres també ens preguntem com pot ser que enterressin aquí un mort, quan els jueus mai s'enterren dintre del recinte d'una ciutat. Mai. Sempre s'enterren fora de les ciutats. El contacte amb la mort o amb els cadàvers impurifica ritualment. Per tant, mai s'enterren els morts a dintre de la ciutat. Per tant, és possible pensar que el van enterrar a dintre del perímetre de la ciutat? Doncs hi ha molts investigadors que diuen que no, que és impossible. També és curiós pensar que el Cenacle, que es visita avui en dia com un lloc, té la tradició marca, hi ha un lloc que és el Cenacle, i vas a veure el lloc on, en teoria, segons la tradició cristiana, el Jesús i els seus deixebles van dur a terme el Sant Sopar, el trobem a dintre d'un palau de la zona rica. Diu, però com pot ser un palau a dintre de la zona rica? Jesús de Nazaret, segons els evangelis, és un personatge pobre, que ve de la Galilea i no té mitjans per fer organitzar un sopar de Pasqua a la zona rica de la ciutat. Llavors, o era un personatge que no era tan pobre, o era un personatge amb contactes a la zona rica que li deixin un palau. Perquè si no, com ha de fer un sopar amb un palau a la zona rica per Pasqua? De nou, conflictes que, sabent ara, actualment, arqueològicament, com és el perímetre de la ciutat, alguns llocs on marca la tradició que van passar les coses, doncs s'han de posar en quarantena. De totes maneres, aquests llocs són flux avui en dia de peregrins, sobretot cristians, pel que estem parlant. L'any 70 venen els romans, després de 4 anys d'independència també amb una revolta, que és la famosa guerra dels jueus, i els romans destrueixen aquest temple, que feia només també 6 anys que acabava de ser construït. La construcció del temple d'Herodes va durar molts més anys que el mateix Herodes. Herodes no ho va veure acabat, aquest temple. Un cop va estar acabat, venen els romans i l'any 70 ho destrueixen. Aquest va ser també el gran drama, el segon gran trauma, la segona, diríem, gran diàspora. Després del 586 abans de Crist, amb Nabucodonosor, ve l'any 70, que és l'inici de la diàspora mediterrània dels jueus. Quan la primera gran dispersió pel món conegut nostre, que és la Mediterrània. L'únic que queda de tot el complex d'Herodes és el mur dels laments. I per això és on van els jueus ara a plorar, perquè és l'únic que va quedar en peu d'aquell magnificent temple que Herodes finalment va poder construir. I per tant, és l'única part que queda encara visible i en peu. Els romans, els jueus encara tindran temps, però, de sublevar-se contra Roma uns quants anys més tard. L'any 135 hi ha una altra revolta, la revolta de Bar Kokhba, i Adrià, aquest emperador que a tots ens agrada i que l'hem llegit tots en el llibre de les memòries d'Adrià de Margarit Justenar, que veiem que és un emperador dels filòsofs, savi, amb sentiments, molt millor que tots els altres, cosa que no era gaire difícil, però per la història jueva, Adrià és un personatge negre, és un emperador nefast, perquè és Adrià que davant d'una nova revolta dels jueus, ja fa vessar la gota que fa vessar el got, i els romans diuen, no pot ser, aquesta gent no donen mai el braç a torça, s'ha acabat. I Adrià diu, arreneu la ciutat, planteu sal, que no es torni a secar aquesta ciutat. I la destrueixen completament. I no només la construeixen completament, sinó que Adrià diu, n'aixecarem una de nova al seu damunt, i es dirà a Èlia Capitolina, i els jueus no hi podran entrar. I es construeix una ciutat nova, una planta nova, completament. Amb el Cardo, de Pomar, una ciutat romana, dedicada a la tríada dels déus capitolins de Roma. L'única mostra, imatge, que tenim d'aquesta ciutat, la tenim en el famós mosaic de la ciutat de Màdaba, a Jordània, actualment, on es veu la columna que estava a la porta de Damas, a l'entrada de la porta de Damas, com el Cardo, com el Cumà, i la muralla. Però és la nova ciutat que va aixecar Adrià, sense jueus. Per primera vegada s'aixeca la ciutat a Jerusalem, on els jueus no hi poden entrar. I per tant, deixem de parlar l'any 135 després de Crist, de la ciutat jueva, i passarem ara a parlar ja d'una altra ciutat. Entrem a parlar de la Jerusalem cristiana, i per parlar de la Jerusalem cristiana sentirem... un Stabat Mater grec, un flanc de la Verge, de l'emperador Lleó VI, que és del segle IX, anem molt més enllà del segle IV, que és quan la reina Helena arriba a Jerusalem, però que ens situa en l'imperi bizantí. Jerusalem passarà a ser, naturalment, Jerusalem i Palestina i tot el Pròxim Orient passarà a ser part de l'imperi romà d'Orient. Aquest imperi romà d'Orient, que després de la mort de Constantí l'any, és a dir, el segle IV, quan després de l'edicte de Milà del 333 s'ha donat llibertat religiosa perquè els habitants de l'imperi practiquin la religió que vulguin i és gairebé obrir la porta que la religió oficial de l'estat sigui el cristianisme, farà que tota la zona es cristianitzi. I és la reina Helena, la mare de Constantí, la que viatjarà a Terra Santa i marcarà per sempre i fins ara els llocs que es visiten i són ara encara punts d'interès de pelegrinatge. És ella que va a Terra Santa i diu, aquí Jesús va fer les bodes de Canà, aquí Jesús va dormir, aquí va néixer Jesús a Betlem, aquí van visitar els tres àngels a Mambré i van esmorzar amb Abraham. Ella identifica tots els llocs que la Bíblia va parlant i va situant. Ella s'ha convertit, gairebé diríem, en la patrona de les agències de viatges, perquè gràcies a ella es va anar a visitar les coses actualment a Terra Santa. Ella va decidir que la muntanya del Sinaí era el lloc de la revelació, quan... i no, no. Si heu anat al Sinaí, heu posat la muntanya del Sinaí, que es diu així, i heu posat a dalt i veieu la gent amb aquells èxtasis i plorant perquè estan a dalt de la muntanya del Sinaí, i fa ganes de dir-los, senyors, si llegeixen la Bíblia veuran que no és aquesta muntanya. La muntanya de la revelació es diu Horeb i està més al nord. Però com que ho va dir la reina Helena, i ho va dir el segle IV, ha quedat. Ha quedat. A sota hi ha el monestir de Santa Catalina i naturalment està molt bé anar-hi, és molt interessant visitar-ho. Però no és el lloc. No és el lloc. La reina Helena va decidir que era aquell perquè era la muntanya més alta del Sinaí. Només per això. Doncs quan veus els èxtasis de la gent dius, va bé, endavant. Va ser ella la que troba tot. I diu, és ella la que diu, és en aquesta muntanya on es va dur a terme la mort, la resurrecció de Jesucrist, és ella la que fa aixecar, per tant, la primera de les basíliques del Sant Sepulcre, és ella la que troba absolutament tot el que calia. La creu, el grial, la llança, els claus, la corona d'espines, ella ho troba tot. Ho troba tot. I naturalment s'inicia el culte de les relíquies de tot el referit el que nosaltres considerem avui ja la religió cristiana del Pau. Jerusalem serà cristiana durant tots els anys i els segles que dura l'imperi bizantí, fins que al segle VII arribaran els àrabs. Els àrabs, el 638, entren a la ciutat de Jerusalem. Jerusalem capitula no per la força, es rendeix, no hi ha sang. Els àrabs entren a Jerusalem sense sang. El patriarca Sofroni dona les claus de la ciutat, el califa Omar, amb una única sola condició, que els jueus no hi puguin entrar. perquè durant els segles de domini bizantí els jueus han tingut durant moltes èpoques vetat entrar a les seves ciutats santes. Els àrabs diuen d'acord, 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 però a la pràctica els àrabs naturalment permeten que els jueus hi entrin. De fet, els àrabs tractaran els cristians igual que els jueus, en el sentit que són pobles del llibre i pagaran tan sols l'impost necessari que havien de pagar per practicar lliurement la seva fe si no es convertien en islam. Aleshores, amb l'entrada dels musulmans, dels àrabs, a la ciutat de Jerusalem s'inicia el que nosaltres ja considerem la història de la Jerusalem musulmana. És a partir d'aquest moment que la ciutat anirà guanyant importància religiosament parlant fins que la tradició, fins i tot, hi col·loqui un episodi importantíssim que apareix a l'Alcorà. Entrem, per tant, a la Jerusalem musulmana i és aquí on nosaltres llegim a l'Alcorà que Jerusalem és el lloc, i hi ha una sura que ens ho explica, on el profeta Mahoma, en un somni de nit, viatja muntat en un cavall, arriba a l'esplanada del temple dels antics jueus, que està, mira, no hi ha res, no hi ha temple, i allà el cavall sobre el qual arriba, que és un cavall amb cara de dona, que es diu Burak, que sempre avança i salta fins allà on arriba la vista, en allà li diu, fins aquí, no puc avançar més. Al-Aqsa, diu en àrab, per això hi ha la mesquita de l'Aqsa, és el lloc on es va parar Burak, el cavall de Mahoma. Mahoma aleshores surt, salta del cavall, camina i sobre la pedra on hi havia el Sancta Sanctorum del temple dels jueus, sobre la pedra que, per la tradició judaica, Abraham anava a sacrificar Isaac i s'havia aixecat al temple dels jueus, sobre aquella pedra, fa un salt i puja al cel. De fet, ara ja no ho deixen veure, però almenys jo quan vaig anar de jove, veies la petjada, deixaven veure el lloc de la petjada de Mahoma que havia saltat cap amunt i havia posat el cel des d'allà. Però clar, just sobre la pedra del temple dels jueus. Llavors això fa d'aquest lloc un lloc sagrat pels musulmans fins avui en dia. I és sobre aquest lloc, naturalment, que una mica més tard, després de la conquesta, s'aixecarà la famosa, mal anomenada, mesquita de la roca. Tot no és una mesquita, senzillament és una volta que cobreix la pedra santa sobre la qual Mahoma va fer aquell salt per pujar al cel. És la roca del temple que té el trampolí cap al cel i és el lloc del sacrifici d'Isaac. Aquest és el mapa de com ha quedat actualment. La mesquita de l'Aqsa és el lloc on el cavall es va detenir i li va dir a Mahoma, fins aquí puc arribar a l'Aqsa. Ell camina i des d'aquí sobre de la pedra puja cap al cel. Fixeu-vos que el mur dels laments és l'únic tros de muralla que queda de l'època del temple d'Herodes, és on actualment ploren els jueus la destrucció del temple. Actualment les excavacions que els israelians estan fent estan descobrint aquí les escales que portaven els peregrins a entrar dintre el temple de Jerusalem. És a dir, estem trobant, novament s'estan trobant cada cop més vestigis del temple d'Herodes de l'època, però el que de debò ha quedat en peu a la vista sempre ha sigut el mur dels laments. La cúpula, i ara escoltarem a veure si trobo una canviada de vista. Sempre hi ha una... canta sempre per recordar el somni del profeta quan va a Jerusalem i puja al cel. I això es canta així sempre i encara avui en dia. Diuen aquella nit que et va portar de la mesquita més preuada, que és la de la Meca, fins a la mesquita més llunyana, que és Al-Aqsa. D'allà camines de llum, eh? Puges la cúpula de la roca està construïda el 691 pel califa. Califa Abdelmàlik és el que construeix aquest edifici bellíssim, octogonal, sobre la roca del temple, amb aquesta cúpula daurada que l'ha fet mític, i que ha arribat a ser l'edifici emblemàtic de Jerusalem. Tota foto de Jerusalem de Nadal apareix amb aquesta cúpula daurada, meravellosa, cantada per tots els pelegrins, com una cosa esplèndida i màgica. Nosaltres escoltem ara un fragment del text d'Ibn Battuta, el gran viatger medieval del Marroc, que visita Jerusalem i que descriu la cúpula daurada com una cosa que la llengua no li dona, no té paraules per escriure com brilla la cúpula de Jerusalem. Això s'ha posat en una antiga melodia palestina del segle XIV. La llengua per parlar d'això. L'arribada dels àrabs i la pèrdua del domini i del control dels llocs sants per part dels cristians va provocar molta inquietud a Europa, com us podeu imaginar. Al segle X, el califa Foll al Caire, que és el califa Al-Hakim Bi-Amr-Allah, el Neró de l'Islam, que li diuen, que amb un narrabato destrueix totes les esglésies dels seus dominis. Estem a l'any 1000, enmig del terror de l'any 1000. I això causa una commoció a Europa encara més gran. Provoca això la idea, no només del papat, sinó de les classes regnants i de les elites militars del moment, d'organitzar les famoses croades per alliberar els llocs sants. Hi hagi darrere o no tota una sèrie d'altres motius econòmics i de control de la Mediterrània, naturalment que sí, que jugaran el seu paper. Però les croades es fan amb l'excusa d'alliberar els llocs sants i de permetre als peregrins arribar on els àrabs en aquests moments, en l'any 1000, no permetien que hi arribessin, a banda del xoc de la destrucció de la Basílica de la Reina Helena, de la Basílica del Sant Sepulcre, que va quedar completament arrenada. Això provoca, doncs, que el 1095 Urbà II proclami la croada i s'organitzin les primeres escaramusses militars de gentussa, perquè hem de dir així, perquè la púrria que sobrava a Europa d'aquell moment puja a la croada i, formant aquelles enormes caravanes de peregrins desorganitzats que van ser un desastre, van cap a Terra Santa per alliberar els llocs sants. No va ser fins una mica més tard, fins l'any 1099, quan la croada de debò s'organitza amb tots els ets viuts, que Godofredo de Bouillon aconseguirà conquerir la ciutat de Jerusalem i establir amb els seus aliats europeus diferents els diversos estats llatins d'Orient, que formen doncs, un mosaic de petits estats cristians als territoris conquerits als àrabs de la costa sirollevantina. Val a dir que la conquesta croada de Jerusalem és famosa per la seva crueltat, per la massacre que van dur a terme els cristians a l'entrada de la ciutat, tant d'àrabs com de jueus, que van deixar la ciutat buida. Diuen les cròniques que els soldats entraven amb sang fins als genolls, perquè no van deixar ningú viu. Tot això per alliberar els llocs sants. Les croades són moltes, les famoses són les quatre primeres, del 1096 al 1099 és la primera, és la triomfal, la que conquereix Jerusalem i la major part dels territoris que formaran els estats llatins d'Orient. La segona, la tercera, la quarta són a vegades intents molt fallits per aguantar uns territoris que no n'hi havia prou, que els àrabs segueixen pressionant, que els àrabs segueixen intentant recuperar. I que a Europa li costarà molt mantenir amb homes, amb diners, amb avituallaments, uns territoris que en el fons no donaven més que les portes obertes als peregrins. És aleshores que els croats aixequen la basílica que nosaltres coneixem avui en dia del Sant Sepulcre. L'edifici està molt retocat i ha sofert moltes modificacions durant els segles, però la base i l'estructura és la que aixequen els croats ara al segle XII. De fet, és la base i la torre són del segle XII. La pressió musulmana farà que el 1187 Saladí aconsegueixi arrabassar Jerusalem als cristians. Ricard Cordelló arriba a un acord amb ell en el que permetrien que els pelegrins cristians hi accedissin, tot i el domini àrab de la ciutat. Saladí, com a gran estadista, ho va permetre. Ricard Cordelló prova ser amonestat pel papa, per haver pactat amb ell aquesta prevenda que els pelegrins hi poguessin arribar. Una mica més endavant, hi ha un acord de pau molt important que sempre s'ha d'esmentar, que és el de 1229 entre l'emperador Frederic II i el califa Malik al-Kamil, en el que es decideix que Jerusalem no serà de ningú, ni de cristians ni de musulmans, sinó serà un condomini internacional només pels pelegrins. Això és una idea que es va recuperar al segle XX, quan s'estava parlant de què es feia amb Jerusalem com a capital d'aquest futur estat d'Israel que havia de néixer o de l'estat palestí. Van dir doncs, que no sigui de ningú i que sigui un condomini internacional. Era una idea antiga que ja venia del moment de les croades. És a dir, hi ha hagut moments a l'edat mitjana on això ja es va pensar com una solució pel problema de Jerusalem. El problema està que Frederic II, quan va tornar a fer aquests acords amb el califa, va ser excomunicat pel papa. Novament, el papat no acceptava cap pacte amb l'enemic. Per tant, no es va dur a terme aquest condomini. Per tant, va ser les àrabs. L'expulsió dels croats de forma definitiva de Jerusalem és el 1244. A partir d'aquest any ja no la tornaran a tenir mai més. Els croats van quedar reduïts i els quedaven 50 i pico anys a la costa a Sant Joan d'Acre. Fins al 1291, que serà quan seran expulsats definitivament de Terra Santa i seran de refugiar a Xipre. Les cançons de croada que nosaltres tenim sobre com anar a Jerusalem són moltíssimes. I aquí sí que tenim una grandíssima tradició de cançons de croada, a més de molts països, d'Anglaterra, de França, d'Itàlia, hi ha moltíssimes cançons de croada, en provençal, en anglès, en germànic, en moltes llengües. Les més famoses són, naturalment, les dels francesos. N'escoltarem una. Els textos són molt violents, com ho va ser el moviment croat. Les lletres d'aquestes cançons de croada són terribles, perquè exhorten els soldats, naturalment, a anar a Terra Santa, a guanyar-se el cel i a esclafar els caps dels infidels, a fer tot tipus de barbaritats. De fet, són cançons de soldadesca i per tant és normal que siguin així. No hi ha cap tipus de valentat, ni es perdona res ni ningú. Són camps guerrers que impulsen el soldat a avançar i anar a guerrejar i a perdre, si cal, la vida per alliberar la ciutat santa. Aquesta és una de les cançons més famoses, que és Chevalier Montes Guarits, del segle XII, per tant de la Segona Croada, on s'anima, tothom a afegir-se a la croada, per allà on passaven anaven a afegir gent per anar a alliberar de la santa. Hem de pensar i hem de tenir present que les croades van servir molt perquè molta població s'apuntés a la croada, ja que se li perdonaven no només els pecats, per tant es guanyava el cel, sinó també els deutes. Tot aquell que tenia un deute, una hipoteca, qualsevol cosa, si s'apuntava a la croada quedava lliure de pagar. I això va fer que molta gent s'apuntés a la croada per alliberar Jerusalem o per no pagar el deute. Per estrany que ens sembli, els àrabs quan recuperen Jerusalem i en general tota Terra Santa, la fan caure en l'oblit. Jerusalem cau a poc des del segle XIII, un cop ja dominada pels àrabs de nou, cau en l'oblit i tot i ser la tercera ciutat santa de l'Islam. Una ciutat que s'apaga, els califes, de fet és veritat que el món àrab també políticament s'esquinça i no hi ha un centre de poder clar i Jerusalem queda perduda enmig d'un món musulmà amb la fitna famosa, és a dir, dividit i trencat i per tant tothom oblida Jerusalem. I Jerusalem caurà en una letargia que durarà molts segles fins que al segle XVI hi arribin els turcs, els otomans, que estendran el seu domini des d'Istanbul i conqueriran la major part del món àrab. L'entrada a Jerusalem és Selim I, el sultà d'Istanbul, de l'imperi otomà, que conquerirà la ciutat el 517, en 1517, l'entrada dels otomans a la ciutat. Això és un moment molt important per la història de Jerusalem perquè gràcies a la conquesta otomana i gràcies a l'arribada d'un sultà molt més poderós uns anys després, que és Solimà el Magnífic, farà que hi hagi una intervenció directa de l'autoritat otomana sobre la ciutat de Jerusalem. S'explica de Solimà que va tenir un somni en el que de nit se li van aparèixer dos lleons que el anaven a atacar. Aquests dos lleons se li anaven a llençar al damunt i en el moment en què li queien damunt, el profeta Mahoma se li apareix en el somni, els deté i li diu: no veus que Jerusalem està indefensa com tu davant d'aquests lleons. Fes el favor de reconstruir les seves muralles, de cuidar-la, d'envellir. Per es va llevar, sobtat del malson, Solimà obliga de seguida a reconstruir les muralles de Jerusalem i la muralla que nosaltres actualment visitem i veiem a Jerusalem és la de Solimà. Una de les portes de la ciutat té gravat els dos lleons a la porta, diu la porta dels lleons, en record del somni de Solimà. És la famosa porta dels lleons, i els lleons estan a banda i banda de la porta. És a dir, gràcies al somni, gràcies a Solimà, que és un sultà molt pietós, recorda que Jerusalem és la tercera ciutat santa de l'Islam, i la reconstrueix, l'envelleix i li torna a donar vida. És a dir, gràcies als otomans de Jerusalem i revifa. La porta de Damasc és la joia de la corona d'aquesta grandíssima muralla, és un exemple beníssim de la construcció militar dels otomans de Damasc. Si ja ho estàs, ho sabeu. Els turcs van ser molt condescendents amb els peregrins, van ser tolerants. Van ser durs amb els àrabs, però tolerants amb els estrangers. I van permetre que la ciutat esdevingués, a partir d'aquest moment, només i només, una ciutat dedicada a la recepció dels peregrins. Per tant, Jerusalem des de l'època turca es converteix en una ciutat purament religiosa, sense cap to ni entitat política, no és capital de res, no és de ningú, és dels peregrins. Tot a l'únic turc, naturalment. Però és una ciutat de pelegrinatge perquè està ple de punts importants, religiosament parlant, perquè els peregrins hi van. Els jueus hi celebren allà molts pelegrinatges.
i canviarem la música.
Posarem la marxa turca que abans que van fer sonar quan entraven a Jerusalem els otomans. Aquí tenim un dels motius de pelegrinatge dels jueus, que és el nou d'art, la festa en què els jueus commemoren diverses grans desgràcies que els hi han passat en aquesta data. És la data en què va ser destruït el primer temple de Jerusalem, el segon temple de Jerusalem, i que ells han patit durant la història diverses tragèdies, com l'expulsió, per exemple, de Castella i d'Aragó, el nou d'art i els pogroms, que posteriorment, en l'època ja moderna, van patir també el nou d'art. És a dir, és una data fatídica per ells, i el nou d'art es concentren molts religiosos davant del temple de Jerusalem a plorar la destrucció dels temples, sobretot. És un moment, per tant, de pelegrinatge important. És un lloc de pelegrinatge per anar-hi a morir. Jerusalem és una ciutat cementiri. Tota la muntanya de les Oliveres, que està davant de la muntanya de Moriah, és un cementiri, és un pur cementiri. Els que estan enterrats aquí el dia del judici final són els primers que s'aixequen. I la gent, per ser la primera, paga. Actualment els jueus americans paguen moltíssims diners per enterrar-se aquí, a la muntanya dels Oliveres, perquè així seran els primers en aixecar-se. Sona la marxa turca, que sonava quan els otomans entren a la ciutat. Tot el que es veu des de l'esplanada del temple, al davant, són les tombes dels cementiris jueus, que estan esperant, doncs, aixecar-se el dia de la fi del món. Els jueus pelegrinen també per visitar les tombes més sagrades que hi ha a la ciutat, sobretot la tomba del rei David, que fa 13 metres de llargada. Era alt, deien, però tant no ho sabem, però la tomba és, de fet, un lloc molt bonic. Però clar, llarguíssima. I després hi ha la tomba d'Absalom, un dels seus fills, que està també a la muntanya de les Oliveres, just davant del temple. Ciutat de pelegrinatge, naturalment, també pels musulmans. És la tercera ciutat santa, ja ho hem dit, la primera és la Meca, perquè té la Kaaba. La segona és Medina, perquè té la tomba del profeta. I la tercera és Jerusalem, perquè té la mesquita de l'Aqsa i la roca des de la qual Muhammad puja al cel. La quarta ja és qüestió de discussió. Els que heu estat al Pakistan sabeu que és Bukhara, els que heu estat a Etiòpia sabeu que és Harar. I la quarta ja, tothom es disputa quina és la quarta, però les tres de l'Islam estan claríssimes que són aquestes tres. Quan es pelegrina a Jerusalem? En el món musulmà, doncs, pel Ramadà, i pel Maulid al-Nabi, que és l'aniversari del profeta. L'esplanada de les mesquites s'omplena fins al final. És sempre quan hi ha aldarulls, perquè naturalment una massa de musulmans tan gran concentrada a la ciutat és reivindicativa per naturalesa i sempre esclaten aldarulls. És ciutat pelegrinatge també, i naturalment, pels cristians, que des de l'edat mitjana la van considerar l'omphalos del món, és a dir, el melic del món. Els mapes, els dibuixos, tot fa que Jerusalem se situï sempre al centre del món. I tant és així que quan visites la Basílica del Sant Sepulcre hi ha una part on no et deixen apropar, que està dominada, controlada per l'Església Ortodoxa Grega, que és aquest mosaic, on geomètricament hi ha aquestes rajoles, aquest dibuix geomètric de les rajoles del Terra, la del centre de tot es considera des d'antic el centre de l'univers. No te'l deixen apropar, no et deixen ni apropar perquè és un lloc super sagrat. Està molt vicinat.
important, però, de la Basílica del Sant Sepulcre, com us podeu imaginar, és el Sepulcre de Jesús, que és aquesta construcció que nosaltres veiem ara, aixecada al segle XVIII, sobre el lloc on els croats havien arrenat la muntanya, perdó, la protuberància pròpiament del Sepulcre de Jesús, és a dir, la cova. I van fer una capella i al segle XVIII es va acabar de construir d'aquesta manera que nosaltres veiem avui en dia. Sobre d'aquest espai s'aixeca la famosa cúpula del Sant Sepulcre, de la Basílica Nova que van atacar els croats. El dia de Pasqua, i és la foto aquesta, els peregrins, especialment Terra Santa pels cristians, per la Pasqua, per celebrar la Pasqua en aquest lloc. És la vigília de la resurrecció de Crist, celebra amb una missa molt sentida, on tothom espera que el patriarca de Jerusalem entri a la petita capella on hi ha el sepulcre que s'ha buidat completament abans. Ell entra sense res i surt amb una espelma encesa, dient el crit que diu Crist ha ressuscitat, perquè surt amb la llum del sepulcre buit. Llavors tota l'església es posa a cantar i a cridar, i el foc s'estén per tot, tothom porta espelmes a la mà, i s'estén tot el foc per la basílica. És veritablement un moment molt impressionant de viure, com tots els peregrins doncs canten i ballen i criden i ploren, i és molt, molt, molt impactant. És molt impactant. És el que s'anomena el miracle de la llum, perquè el patriarca entra sense res i surt de la capella amb una espelma encesa. Miracles són així. Aquest és el cenacle, que es visita també, és lloc de peregrinatge naturalment. Els croats hi van aixecar naturalment una estructura d'església al seu damunt. Els musulmans ho van convertir en una mesquita, fixeu-vos que hi ha el mihrab aquí darrere. Repeteixo, és un lloc que la tradició, que el va marcar la reina Helena, el va marcar en un territori que els arqueòlegs avui en dia ens demostren que estava en el barri ric de la ciutat. I això entra en contradicció, possiblement, amb el missatge de l'Evangeli, del lloc on Jesús va celebrar l'últim sopar. Quan els protestants des del segle XVI-XVII van a Jerusalem i volen una part de les capelles de la Basílica del Sant Sepulcre, els armenis, els ortodoxos, els etíops i els catòlics els diuen que no hi ha lloc. A la Basílica del Sant Sepulcre ja està repartida i les esglésies existents ja tenen cadascú la seva parcel·la, per tant ells, com a cismàtics de l'Església Catòlica, no tenen espai. Llavors els protestants diuen, bueno, doncs hem de buscar un altre lloc. I caminant per la ciutat, veuen també en un indret en el que seria la zona dels horts de la Jerusalem Herodiana, igual que el Sant Sepulcre, veuen aquesta muntanya, veuen aquesta protuberància que encara és visible avui en dia. I diuen, a coi, que és una calavera, aquest és el lloc, aquest va ser lloc. I actualment hi tenen, és molt important, és molt maco, li diuen la tomba del jardí. Llavors tots els peregrins protestants que van a Jerusalem no van al Sant Sepulcre, van aquí. I aquest és el seu lloc on ells creuen i veneren que Jesús va ser enterrat i que va ser aquí al sepulcre i que des d'aquí va ressuscitar. N'hi ha per tothom. O vas al Sant Sepulcre, si ets un grec, un armeni, un etíop o un catòlic, o vas aquí, si ets un anabaptista, un baptista, un luterà, un anglicà, és igual. N'hi ha per tothom. Quan entrem a la ciutat moderna, nosaltres ens adonem, i tots n'hem llegit i coneixem la història de Lorenz d'Aràbia, que va ajudar els àrabs a revoltar-se contra els turcs, a treure pel damunt el jou de l'opressió turca sobre el Pròxim Orient. La destrucció i la desmembració de l'imperi turc va fer sorgir els estats moderns que nosaltres coneixem avui en dia, el Pròxim Orient, el Líban, Síria, Jordània, Iraq, Aràbia, el Iemen, tots aquests estats que depenien i formaven part de l'enorme imperi otomà. Jerusalem es convertirà en una ciutat seu del que serà el mandat britànic, perquè els anglesos i els francesos es reparteixen la zona d'influència de tots aquests territoris, traint, per tant, els àrabs que s'havien revoltat contra els turcs, i el 1917 nosaltres veiem els anglesos com entren a la ciutat de Jerusalem, de manera tota Palestina, fent-se amos del territori. És des d'aquest moment en el que els anglesos, la famosa declaració Balfour, prometran, no d'una forma clara, però prometran l'establiment d'una llar jueva a l'antiga terra d'Israel, i que permetrà que els jueus dispersos per tot el món puguin pensar en una possible llar, en un possible país que els faria tornar a la terra d'Israel. Jerusalem es converteix a poc en una ciutat refugi. I ens portarem. No només Jerusalem, sinó tot el Palestina, s'anirà convertint a poc en una ciutat, en un territori de refugi, d'asil, de moltes comunitats que a poc deixen els països en els quals havien mal viscut durant segles i passen a la terra d'Israel, on possiblement hi haurà la possibilitat, l'oportunitat de crear en el futur un estat jueu, que és el que va acabar passant. Moltes comunitats jueves, sobretot del centre i nord d'Europa, que patien o van patir des del segle XVIII fins al segle XX grans massacres, grans persecucions, són les que primer de tot pensen en tornar a la terra d'Israel i crear aquest moviment que coneixem com el sionisme. El sionisme com a moviment polític neix al segle XIX i es fa fort durant el segle XX, però existeix de molt abans. Existeix de molt abans perquè l'enyorança que els jueus demostren, per exemple, durant segles, allà en la diàspora mediterrània, somiant i cantant de tornar a Jerusalem, es demostra en moltíssims cants o moltíssimes romances sefardites, que són les que millor demostren el sentiment general dels jueus del Mediterrani, de tornar a Israel. L'himne, diríem, sefardita de l'enyorança de Sió són les Sionides de Judà Leví, que es canten, no dic ni a una, molt llarga, no la posarem, o les romances del cant de Palestina hermosa i santa, que es va entrar fins i tot a la litúrgia dels sefardits. I és aquesta cançó que canta també ara, està tractant d'un sefardit. Rabí Moshe Ben Nachman de Girona, que va haver de fugir a Catalunya, el 1267 va anar a Jerusalem. El deix sempre, si vas a Israel, és d'instal·lar-se a Jerusalem. La ciutat sempre d'asil i de refugi, sobretot pels jueus. En els moments en què es podia entrar, perquè no sempre hi ha pogut entrar, com heu vist. Amb l'arribada de pioners, amb l'arribada de pelegrins, amb l'arribada de gent, de jueus sobretot, que s'instal·len a la terra d'Israel, s'anirà creant a poc una majoria de població jueva a la terra d'Israel que demanarà finalment a les Nacions Unides una votació per establir una entitat política que nosaltres coneixem avui en dia com l'Estat d'Israel. Cosa que el 1948 s'aconsegueix amb aquella famosa votació de les Nacions Unides. Aquest establiment de l'Estat d'Israel provoca la primera de les guerres que els enfrontarà contra els seus veïns àrabs, que no acceptaran l'establiment d'aquest estat, la guerra d'independència del 48, però en vindran més. La guerra del 67, que és la dels 6 dies, la guerra del 73, que és la de Yom Kippur, la guerra del 56 abans també, que de Hatashà, que diuen en hebreu, la del desgast pel Sinaí, etcètera. Totes aquestes guerres que han intentat evitar l'establiment de l'Estat d'Israel i que l'Estat d'Israel ha guanyat, i per tant s'ha imposat i triomfat de mantenir l'estructura estatal d'un estat pels jueus. El 1967 es reunifica la ciutat, perquè des de l'any 48 s'estableix l'estat, però els jueus no aconsegueixen dominar la part vella de Jerusalem, que va quedar en mans jordanes. Només en la guerra dels 6 dies del 67 es reunifica del tot la ciutat i passa a ser tota ella de domini israelià i establerta la capital i el Parlament a la ciutat de Jerusalem, cosa que la resta de països del món no van acceptar. Per això la majoria de les ambaixades avui en dia estan a Tel Aviv, no estan a Jerusalem, perquè no es va acceptar la reunificació de la ciutat des de la guerra del 60. De totes maneres, l'Estat d'Israel
s'ha convertit, repeteixo, en...
No l'estat d'Israel, la ciutat de Jerusalem en concret, una ciutat refugi per la majoria de les comunitats jueves del món que hi han anat, fins i tot per comunitats no jueves. Els armenis van ser també molt ben acollits, arran del genocidi armeni de 1915, ja hi havia una comunitat armènia establerta a Jerusalem d'antic, com a comunitat religiosa, però arran del genocidi armeni del 1915, unes quantes famílies es van instal·lar a Jerusalem, van ser ben acollides, i actualment un dels barris de la ciutat és el barri armeni, la ciutat antiga. Aquí veieu la línia de separació que separava la ciutat nova, que va quedar en mans dels israelians el 1948, mentre que la ciutat antiga, amb tots els barris vells i el mur dels laments i l'esplanada de les mesquites, havia quedat en territori jordà. Va quedar la ciutat dividida amb un mur de la vergonya, com diríem ja avui també, fins que l'any 67 el desapareix perquè els israelians aconsegueixen prendre la ciutat antiga i la resta de territoris de la Cisjordània. I actualment la ciutat vella mostra aquesta divisió. Són els quatre famosos barris de la ciutat vella. El barri jueu, el més petit, és nou completament perquè els jordans, des de l'any 48, quan es van quedar a la ciutat, van decidir destruir-lo completament, perquè no quedés vestigi de l'antic barri jueu a Jerusalem. Naturalment els jueus l'han reconstruït i tenen el barri jueu aquí baix. El mur dels laments el tenen aquí baix. Com una gran intervenció arquitectònica, perquè les cases arribaven fins davant del mur. Hi ha fotos antigues on les cases gairebé toquen el mur dels laments. Actualment hi ha la gran esplanada on se celebren aquestes reunions de pelegrinats de pelegrins. El temple, la zona del temple, amb les dues mesquites, a l'axa, la de la roca, i el barri àrab, que és el més gran, el més poblat, on hi ha el carrer del Mercat, a la porta de Damas, que va cap al nord. Aquests dos són els barris cristians, aquest és el barri armeni, més petit, on hi ha la famosa catedral de Sant Jaume, meravellosa, i aquest és el barri àrab cristià, és a dir, són àrabs, però són cristians. Són, per tant, dos barris àrabs, un musulmà, un cristià, un barri jueu o dos barris cristians, un armeni, un cristià. Aquest és el mosaic, actualment, del que seria la ciutat vella de Jerusalem. La ciutat nova, una part que cau cap a l'est, és majoritàriament de població musulmana, i la gran ciutat que cau cap a l'oest, la ciutat moderna, la Jerusalem moderna, però també jueva completament. Per acabar, us volia fer escoltar un últim fragment és un cant religiós que es diu El Maler Hamim, que és una pregària que es canta pels morts, que la canta un cantor que es diu Shlomo Katz, jueu, que va estar presoner a Auschwitz, que va ser condemnat a mort en un pelotó d'afusellament, i abans de ser afusellat va demanar a l'oficial nazi cantar la cançó dels morts. L'oficial nazi li va donar permís i va cantar això que sentim. L'oficial nazi va quedar tan impressionat d'aquest cant que el va treure del pelotó i el va ajudar a escapar del camp. Aquest senyor va fugir d'Auschwitz, naturalment ajudat per l'oficial nazi que havia quedat sorprès per aquest cant, va fugir als Estats Units i només als Estats Units van registrar el cant que l'havia salvat. I és això que sona. Aquest senyor després va emigrar a Israel i va viure a Israel. És un cant molt impressionant. Perquè ell canta la pregària dels morts, ortodoxament parlant, però naturalment afegeix els noms dels camps de concentració, on va morir, on va veure i morir tants jueus.
Thank you.
les músiques de Jerusalem són moltes més, però en el disc naturalment hi ha 29 tracks, hi ha més exemples, més cançons de trobades, més cançons de pelegrinatge, hi ha les cantigues que es cantaven també per anar a Jerusalem. Penseu, una cosa no hem parlat, però la primera peregrina que tenim documentada és una monja gallega al segle IV, és la Zèria, la primera dona que peregrina a Jerusalem del món cristià, és una monja gallega que va sobre un pollí, explica el seu viatge, és molt divertit. Vam intentar posar també una música, però al segle IV tampoc tenim músiques gallegues del segle IV, però sí que vam, en el disc, hi ha una cantiga, és una dona que peregrina, que cau al mar, la Verge Maria la salva, i per tant, és un cant molt bonic de pelegrinatge gallec, en homenatge a la primera dona peregrina que va a Jerusalem, que és aquesta monja. Jo us recomano que si voleu aprofundir-hi, naturalment, cerqueu el disc, els discos, hi ha documents valuosos a dins que expliquen més o menys també tot el que jo us he explicat. Si teniu alguna pregunta, alguna qüestió...
Aquesta agèria, és que en el llibre no... El llibre que he dit a no... Segur que sigui el que hi ha dit, o hispana, o...
Sí, sí.
No diu un llibre, no té.
Jo...
Occitana.
Jo he llegit que és gallega, bueno, i els investigadors que l'han traduït al català, si m'estia generes que l'han traduït al català, entre l'edició, ella no ho diu en el text, però d'altres documents d'ella sap que és ella. En el seu text ella no ho diu, però es diu en d'altres documents. Sí. Des de sempre, perquè la tradició marca el fill de David enterrat allà. Això ens situaria aquí, al segle X, abans de Crist. És una ciutat cementiri, una muntanya cementiri. Penseu també que totes les oliveres, aquestes famoses de la muntanya de les Oliveres, on encara quan hi vas, en els jardins de les esglésies, o d'algunes esglésies, allà hi ha, per exemple, l'església de l'Adormició, o l'església del Pare Nostre, diuen, aquestes oliveres, Jesús va resar en aquestes oliveres. A veure, al segle XIX els turcs les van talar totes per fer el tren, per fer la via del tren. Per tant, les oliveres que hi ha a la muntanya de les Oliveres, per fer la via del tren. Per tant, són molt maques les oliveres que hi ha allà, però no són les de Jesús. Però bé, funciona. Com tot, funciona. Allà tot són miracles i tot és meravellós. Per tant, funciona.
Una pregunta només. Els turcs també feien pagar impostos?
Naturalment. Com ara, eh? Els impostos deuen ser la cosa més antiga del món.
Ja, com que parlen d'impostos...
Els turcs van ser condescendents sempre que es paguessin els impostos, igual que els perses. Van ser molt tolerants, però amb els impostos no. Eren molt exprimidors en aquest sentit. El món àrab tenia molt de ressentiment contra els turcs per l'extorsió fiscal, en aquest sentit. Que resés tothom el que volgués, llibertat religiosa, d'acord, mentre es pagués. I els perses van fer el mateix. Amb un imperi enorme, molt condescendent, molt tolerant, però no tolerant amb les exempcions fiscals.
Sí. Si el profeta fugia viu als cels, com es pot parlar de la tomba del profeta?
No, perquè torna a baixar. Tot el que puja, baixa.
Per tant...
No mor allà. A Jerusalem puja al cel, si està, i baixa. No mor a Jerusalem. Mora a Medina tranquil·lament i a la terra de Medina. El viatge que ell fa és un somni, a més. És a dir, si ho va fer o no ho va fer, no queda clar. Ell somia que hi va i somia que puja al cel. Però clar, quan vas a Jerusalem t'ensenyen la petjada.
A la pedra.
A la pedra. Ho va fer amb força. Perquè te l'ensenyen, abans es podia tocar, ara no. Ara no. Però tot plegat és un somni. I penseu una cosa, el fet que Jerusalem sigui o hagi estat considerada tercera ciutat santa de l'Islam, va ser també per raons polítiques. Quan els omeies de Síria prenen el poder, intenten suplantar el peregrinatge obligatori, que és un dels cinc pilars de l'Islam, a la Meca, i convertir Jerusalem en l'obligatorietat de fer el peregrinatge a Jerusalem. Per què? Perquè està més a prop de Damas i la controlen millor. Llavors intenten o fan créixer, en certa manera, el mite de la santedat de Jerusalem i la tercera ciutat santa de l'Islam perquè els interessa políticament. perquè volien en un moment donat substituir la Meca per la Meca. Els va quedar mitges la història i ha quedat només en tercera ciutat santa. Es diu fins i tot que, el somni del profeta és una interpolació a dintre del Corà. I, per tant, un text tardà ficat a dintre del Corà per santificar Jerusalem. De fet, el nom de Jerusalem no apareix a l'Alcorà. Diu la mesquita Al-Aqsa. Tots sabem que la mesquita Al-Aqsa està a Jerusalem. Però no es diu el nom de Jerusalem. Per tant, hi ha un moment d'intenció política, de convertir Jerusalem en una ciutat santa per tenir-la més a prop de Damasc i controlar-la millor, perquè els elements que controlaven la ciutat santa de la Meca eren contraris a la dinastia Omeia de Damasc. I els Omeies intenten dir, molt bé, quedeu-vos amb la Meca, però la Meca deixarà de ser ciutat santa i passarà a ser Jerusalem. I els hi va quedar la qüestió de sí que és ciutat santa la Meca, normalment la primera, Jerusalem ha quedat també santa la tercera només, però vaja, amb una interpolació del Corà, tampoc del poble. Sí.
M'has dit que en el servei de la informació d'un nou de l'edició per la informació de la Generalitat, que és una sobrina, per què ho feia? Perquè hi ha un lloc de la sobrina?
Sí, està al nord del desert de Judà i al sud del Reialme d'Israel. I va agafar una ciutat perquè geogràficament li convenia. A més, és una ciutat que està elevada, està dalt d'aquests turons, està com en una part de la gran depressió del mar Mort, comença allà mateix, de Jerusalem, i tenia aigua, és a dir, era un bon lloc estratègic per establir-hi una capital, per bé que tot el que la rodeja és un lloc. Era una bona talanya, una bona geogràficament per poder controlar tant el nord com el sud. De fet, el Reialme unificat de mig Salomó, els dos reialmes, quedarà però més lligada al Reialme del Sud, a Judà, perquè és una ciutat de Judà, és el Reialme del Sud. Sí. El
tema de Judà, quan hi ha l'Eix, un germà és la tipologia i la tipologia. La tipologia ho va patir tipogràficament. I per això patir, en una forma, era més sempre la mateixa. I la cúpula central del Tercer Sud apareix, i apareix aquesta cosa era el tipus 5, tant de Florencia, de Roma, un cap, un cap, un cap, un cap, un cap, un cap, un déu, el teu, un cap, 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 i encara que fos molt i després, molt després, el que havíem dit, no és tallar.
De fet, forma part de la tradició escatològica del cristianisme, primer del judaïsme i després del cristianisme. Vull dir que és allà on en teoria anirem quan tot acabi. Per tant, entrarem a la Jerusalem celestial, voldrà dir que...
Si
no hi ha res més, moltes gràcies. Fins una altra.